Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Grups de veneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
En el missal en castellà, l'expressió «per tots els homes» que apareix en la consagració del vi serà substituïda a partir del primer diumenge de Quaresma del 2017, diumenge que ve, per l'expressió «per molts». No per tots els homes, sinó per molts. Això ha donat peu, doncs, a alguns comentaris. Es vol ser fidel a l'original, perquè va ser així com el Senyor ho va dir en l'últim sopar. Evidentment, això es va traduir en llatí «pro multis», i a l'hora de traduir-ho a les llengües vernacles es va posar «per tots». Clar, no és el mateix «per tots» que «per molts», tot i que, conservant la teologia i el que pensem els catòlics, que Déu estima tots els homes i Jesús ha mort per tots els homes, de fet, és veritat que no tots els homes se salven, perquè cal aquesta llibertat de l'acceptació de Crist. D'aquesta manera, aquest «pro multis», aquest canvi en la fórmula de la consagració del vi en la fórmula litúrgica del castellà, de l'Eucaristia, doncs serveix també per fer una reflexió sobre la nostra adhesió a Crist i la possibilitat que sigui ell que ens salvi.
La carta de navegació.
Hem sentit sovint la dita que sempre reben els mateixos. Quan hi ha conflictes o desastres naturals, els més vulnerables, els més pobres, els qui menys es poden defensar, són els qui reben sempre. Potser ens hi hem acostumat massa i ens podem estar tornant indiferents. En la seva carta dominical, el nostre bisbe ens fa una crida a desvetllar la nostra consciència perquè no ens adormim ni ens tornem insensibles al sofriment de ningú. Escoltem-lo.
Déu vos guard. La setmana passada dedicàvem la nostra carta dominical al sociòleg Zygmunt Bauman, recentment traspassat, i a la seva teoria de la modernitat líquida, per la que és molt conegut. Avui em referiré a l'anàlisi que fa del creixement de les desigualtats en el nostre temps. Un llibre seu molt interessant és «Danys col·laterals, desigualtats socials en l'era global». Es tracta d'una recopilació de petits assajos en la que examina els mals de la desigualtat social a partir del concepte de «dany col·lateral», una expressió que prové de l'argot militar, normalment per a referir-se a les conseqüències accidentals de les intervencions militars i als efectes no intencionats ni planejats d'una acció armada. Bauman trasllada el concepte de dany col·lateral a les víctimes d'una societat cada vegada més globalitzada. La major part d'aquestes víctimes col·laterals són els pobres. Fins i tot els desastres naturals afecten molt més els més pobres que els qui no ho són. Un huracà o un terratrèmol no són classistes en ells mateixos i poden tocar igualment rics i pobres. Amb tot, crec que no hi ha dificultat per reconèixer que les catàstrofes naturals no afecten igual els uns que els altres. I això depèn en bona mesura dels recursos dels que hom disposa per afrontar-les. Segons Bauman, les baixes i els danys col·laterals afecten bàsicament els membres d'una classe marginal, una part de la població situada a l'extrem inferior de la distribució de la riquesa. És una de les conseqüències de la globalització, en forma de creixement de les desigualtats i formació d'una classe social caracteritzada per la precarietat. Bauman alerta del perill que significa pensar en termes de danys col·laterals sense que es creïn problemes de consciència. Això desemboca en una actitud per la que s'acaba assumint tàcitament la desigualtat dels drets i oportunitats que hi ha a la nostra societat i s'arriba a pensar que aquests danys no són suficientment rellevants com perquè les administracions dediquin més recursos a la seva prevenció. Arriba a la conclusió que en la fase de globalització desenfrenada a la que hem arribat, els factors essencials de la solidaritat humana requereixen un marc institucional nou, un marc de creació d'opinió i de voluntats que va més enllà de les fronteres dels països concrets, per la qual cosa s'hauria d'arribar a institucions universals. S'hauria d'arribar a un planeta social basat en organitzacions i associacions no governamentals que actuïn a escala universal. El nostre autor no proposa solucions concretes per sortir d'aquesta cruïlla. Ara bé, les seves aportacions ens ajuden a la reflexió perquè no acabem atrapats en la manca d'esperança. El missatge principal és advertir que els pobres cada vegada estan més privats d'oportunitats i drets i es van convertint en les víctimes dels danys col·laterals de la política i de l'economia en una societat globalitzada on les desigualtats entre rics i pobres, per comptes d'estrènyer-se, es van eixamplant. El fet que el sofriment humà creixent es consideri com a simple col·lateralitat, sumat a la desigualtat social que també creix, composen una barreja explosiva que segurament es convertirà en el principal problema del segle XXI. Un problema que, ara com ara, no desvetlla la suficient atenció dels nostres polítics i governants. I som a temps. No mirem cap a una altra banda.
I en aquesta nit de dimarts, aquí en el programa del Bisbat de Terrassa, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, volem comentar amb vosaltres un curs que està tenint lloc al Bisbat de Terrassa, un curs anomenat Lideratge Pastoral, que el porta a terme ESADE i des d'una visió compromesa amb el desenvolupament personal i la responsabilitat social, il·luminat com no per la fe, ESADE aplica un model d'aprenentatge propi i realment innovador, pioner a Europa, basat en el desenvolupament d'habilitats i competències professionals i directives. Per això els seus dos àmbits principals de formació són el que en diem ESADE Business School, que està compromès amb el lideratge d'organitzacions amb èxit, innovadores i socialment responsables, i després ESADE Law School, compromès amb la formació universitària amb un enfocament més de cara al món jurídic i més juvenil. Podríem dir, per entendre'ns, que és una formació de cara a l'empresa, a aplicar el mètode científic d'investigació social pel funcionament i l'èxit de l'empresa. I per què han ofert ESADE aquest curs al Bisbat de Terrassa? Doncs perquè tota aquesta ciència social apresa amb l'organització empresarial doncs tingui també els seus efectes en les parròquies, perquè les parròquies no deixen de ser també una organització social que es regeix com a persones humanes amb les mateixes lleis socials. A veure si d'aquesta manera aquesta reflexió pot dur a terme doncs, una millora doncs, de les nostres parròquies. Aquest curs es va començar el dia 6 i 7 de febrer i 13 i 14 de febrer, aquí a la Cúria, al Bisbat de Terrassa, dilluns i dimarts, amb uns horaris realment intensos, des de les 10 del matí fins a 6:45 de la tarda, amb una bona colla d'alumnes. Aquest any doncs, han sigut participants uns 32, si no m'equivoco, oi? Amb la presència també del senyor bisbe. Tenim aquí avui amb vosaltres aquesta nit doncs, un dels participants més joves doncs, aquest curs de lideratge pastoral que no acabarà fins l'abril, on hi haurà les últimes sessions de revisió i de com s'ha aplicat una mica doncs, aquest estudi primer doncs, a les parròquies. El nostre convidat és mossèn Oriol Gil. Bona nit.
Bona nit, senyor Joaquim.
Quina parrafada, per començar. Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs, com dèiem, l'Oriol Gil és un de les vocacions joves del bisbat de Terrassa. Perquè quants anys tens, mossèn?
Jo en tinc 35.
35, veus? Una mica més enllà de Nostre Senyor, que en tenia.
Sí.
33. Estàs en plena efervescència sacerdotal. I quan et van ordenar?
Doncs ara fa 4 anys. Sí, amb 3 germans preveres més.
Qui sou aquests 3? Perquè ens sonin els noms.
Sí, mossèn Javi Fernández, mossèn Santi Cortés i mossèn Francisco Javier Ondó.
Uh-huh. O sigui, tu i 3 més són 4.
Sí.
Perfecte. I aleshores tu has tingut també l'oportunitat i la notícia, com tots els capellans, de dir, mira, hi ha aquest curs que evidentment és subvencionat perquè realment és un curs molt car, amb un bon professorat. I quan vas rebre la notícia, què vas pensar?
Això m'interessa. Compro.
Ah, sí?
Sí, sí, al moment, quan ens ho estaven explicant, de fet, ja vaig enviar un correu electrònic i tot al qui ens ho estava explicant, al mossèn d'aquí del bisbat que ens ho estava proposant. Però em va semblar molt interessant, vaig pensar que podia ser una bona eina per la inquietud que tinc i que tenim bona part dels mossèns de cara a la nova evangelització. I vaig pensar que això interessava.
Home, clar, el nom és realment molt suggerent, no? Lideratge pastoral. Un pensa, com puc ser líder de la parròquia i de la pastoral? Realment és interessant i atraient. I d'alguna manera, així com per anar directament, com diríem, al final, després d'aquestes primeres sessions, què et sembla a tu? T'ha servit? Ha sigut útil? Què n'has tret?
M'ha servit, realment ha servit. Jo diria així com una mica idea, resum de tot plegat d'aquestes 4 sessions que hem fet, és que el curs ens està ajudant, pel que anem parlant i almenys jo personalment, a estimular la nostra creativitat pastoral. Mm-hmm. És a dir, a mi m'està despertant com una mirada més fina de cara a la gent a la que servim, les possibilitats que hi ha, a pensar més pràctica, pastoral, motiva a inventar-se coses que puguin ser atraients, sense perdre, evidentment, l'essència del que hem de fer, però donar una mirada com més fina, més acurada, i ens ajuda, jo penso que ens està ajudant a pensar en maneres noves i adaptades a la gent d'avui, a la mentalitat de les persones que ens venen a la parròquia, dels que ja tenim, dels que ja són fidels i dels que som, doncs, feligresos potencials, no?, o grups potencials, com parlaven en aquests dies.
Mm-hmm. Clar, tu estàs parlant ara d'aquesta practicitat, no?, del que ens han ensenyat i com posar-ho a la pràctica. I ara ve la pregunta. El senyor bisbe, mossèn, què t'ha encomanat? És a dir, on estàs tu ara treballant? Perquè, evidentment, quan fas un curs d'aquests i dius, mira, com ho puc aplicar? Penses en gent concreta, en pràctiques concretes, en tasques concretes que el senyor bisbe t'encomana, no? On estàs tu arremangat en el bisbat de Terrassa?
Sí, jo ara fa 6 mesos que he arribat a les parròquies del poble de Montornès del Vallès. Mm-hmm. Hi ha 2 parròquies, una que és més al centre, que és la de Sant Sadurní, i una altra que està en un barri del polígon industrial, que és la de la Mare de Déu del Carme. I és la primera missió, diguem, en la que vaig sol, perquè és d'administrador parroquial, i diguem que puc bastant decidir què faig i què desfaig. És per això també que un, doncs, com que li veu un enfocament més pràctic, perquè, clar, en definitiva, si vull fer això, ho faré, si no, no ho faré. És a dir, el fet de ser vicari no deixa de ser que sempre depens molt, no?, del rector.
Hi ha un rector, clar.
I bé, el cas és que penses ja de quina manera aplicar-ho ja, no?, és a dir, en 15 mesos, sabent que, bé, els fruits vindran quan Déu ho vol, no?, però sí que hi ha... Penso molt en la gent a la que vaig coneixent ja en aquests primers mesos, i també amb els quals hi ha un treball conjunt amb catequistes, amb diversos grups de la parròquia, de cara a aquests grups potencials. Perquè sí que vaig veient que, almenys en aquestes parròquies, sobretot en una d'elles, hi ha bastantes possibilitats per la gent que ens va venint.
Déu-n'hi-do la confiança que té el bisbe per donar-te, així com d'entrada hi ha dues parròquies. Vinga, au, a treballar, oi que sí?
Confiança, sí.
També em sembla que has fet alguna feina també amb adolescents i joves i infants, no? A alguna escola parroquial.
Sí, continuo. Allà a l'escola, sí, fa 8 anys que hi soc.
Quina escola?
A l'escola del Bisbat de Sabadell. És a dir, està a Sabadell, és l'escola Mare de Déu de la Salut, i jo ja fa 6 anys que hi dono classes, i vaig anar allà doncs, 2 anys abans també. I sí, estic amb els nanos de secundària, sempre ja des de l'inici que vaig començar allà, amb els nanos d'ESO, de primer a quart d'ESO, i un any també amb batxillerat. I amb totes aquestes edats, doncs, que bé, sí, no deixa de ser apassionant, no?, la feina, perquè també és com més complicada amb ells. I sí, i abans, anteriorment també, i alhora, simultàniament havia estat amb el Seminari Menor de Terrassa, allà a Valldoreix, i allà a Sabadell també amb 3 parròquies, formant equip amb 2 preveres més. I ara ja, doncs, el bisbe em va encarregar d'estar a aquest poble, allà a Montornès.
Perquè vegin que els nostres oients, que els preveres de Terrassa, el senyor bisbe, els fa trascar des de bon principi en tot arreu i en tots els fronts on poden donar fruit, i tant que sí. És aquesta la confiança que té el nostre bisbe amb els seus preveres, no? I fins i tot, doncs, com veieu, està desafiant-los una mica, no? Permeteu-me, doncs, almenys dir els noms dels professors que estan impartint aquest curs de lideratge pastoral aquí a Terrassa. El director del programa és en Josep Maria Rius Brascó, que és del Departament de Màrqueting d'ESADE. Tots són professors d'ESADE o professors col·laboradors o convidats, oi? La senyoreta Violeta Barberán Jimeno, també professora col·laboradora, oi? També el Carlos Losada, que aquest senyor va ser director precisament d'ESADE i és ara professor titular del Departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE i titular de la Universitat Ramon Llull, i el senyor Marc Correa Domènech, que és un professor associat del Departament de Direcció de Persones i Organització d'ESADE, i està contractat com a doctor també per fer, doncs, aquest curs. Realment molt interessant. Jo m'agradaria compartir amb vosaltres, ni que sigui en poca estona, doncs una mica l'itinerari general d'aquest curs de lideratge, perquè si es torna a fer, doncs d'alguna manera us pugueu, diguem, apuntar o beneficiar. Tot això ve d'uns consells que el Sant Pare Francesc va donar a la 36 Congregació General de la Companyia de Jesús, en el qual els hi dona 4 punts interessants. Que, primer, que cal mirar el món, veure els seus problemes, les seves dificultats, fins i tot les ferides, deia el papa també els mecanismes de mal que hi ha en el món, mirar el món. Després, sobre aquesta mirada, discernir, deia el Sant Pare, és a dir, avaluar, prendre partit, què es pot fer per transformar una mica aquesta realitat. Tercer punt, que anar a les arrels, és a dir, sense superficialitats, estudiar bé la cosa i veure les causes profundes. I després, deia el Sant Pare, feu, actueu, però feu amb d'altres, és a dir, amb laics, amb persones de diferents cultures, llengües, aquí no tinguem por, no? Ni tinguem recels ni prejudicis, perquè és entre tots que ho hem de fer. Això és els consells que donava el Sant Pare a la 36 Congregació General de la Companyia de Jesús, i això precisament va inspirar a ESADE, que com sabeu és d'inspiració jesuítica, ho hem dit al principi, doncs a dur a terme aquesta eina, que de totes maneres val la pena dir-ho, és com experimental, perquè és la primera vegada que es fa. S'ha proposat a altres bisbats, en principi, però sembla ser que aquí a Terrassa doncs, ha tingut la primera acceptació que ha permès poder dur-ho endavant. I aquesta experiència servirà doncs, per, podríem dir, exportar doncs, aquest curs de lideratge pastoral a altres diòcesis. I d'alguna manera podríem comentar amb vosaltres doncs, aquesta quatre eixos doncs, d'aquest contingut. Ja en principi doncs, hi ha unes primeres trobades en el qual hi ha doncs, un estudi de la societat que vivim, oi? Com és, que li preocupa, fer com un cert estudi. O sigui, de vegades no es tracta de descobrir coses noves, sinó de posar de relleu el que ja hi és, però d'una manera més sistemàtica, no? I això, respecte a la societat que vivim, també es van fer uns estudis sobre el dibuix de la meva parròquia, no? Concreta, en aquest món que vivim, no? I també, com no, era important, doncs, i aquí mossèn Oriol també, doncs, suposo que s'hi va trobar molt a gust, com tots nosaltres, quan dius, home, nosaltres hem de conèixer, primer, abans que res, conèixer la feligresia, no? Que li, i fins i tot individualment. És a dir, què li preocupa, què volen, quina fe tenen, quan parles de l'Església de Jesucrist, de què entenen, no? Quins problemes tenen, quines motivacions, doncs? Te'n recordes d'aquelles primeres sessions il·luminadores de dir, bueno, mirem la realitat i com és.
Sí, sí, no, ens va anar bé, jo penso, el fet aquest de saber englobar uns determinats perfils de feligresos, per també d'aquesta manera nosaltres aclarir-nos més amb el tipus de gent a la que servim i agrupant-los, poder-los atendre millor i de cara no només als actuals, sinó de cara als com parlàvem, als potencials, que aquí ve potser el més engrescador i el més motivador, de cara a aquesta sortida en fora de l'Església, per aprofitar les oportunitats pastorals. I d'aquesta manera això ens ajudava molt a pensar noves maneres d'arribar a ells. I era un estímul, realment, pastoralment parlant.
Sí, senyor, i ara apuntaves també una cosa interessant que també formava part d'aquest curs, d'aquest estudi, que és com arribar a ells. És a dir, quin contingut els hi donem perquè els sigui atraient, oi? Com traduïm una mica, diguem, l'Evangeli amb ells, doncs, perquè el puguin entendre i copsar, i també quins canals fem servir per arribar, no? Que poden ser des dels més tradicionals, no? El full parroquial, o el sermó, o el boca a boca, o també les noves tecnologies, que això també va ser una experiència interessant, descobrir, doncs, com podem arribar a la feligresia a través del telèfon mòbil i de les tablets o de les pàgines web. Això també ens ho va plantejar nosaltres, dient realment com estem arribant a la gent, no? Perquè, clar, la gent té nous canals de comunicació.
Clar, clar. És a dir, la gent es mou en uns nivells i nosaltres hem d'estar connectats a aquests nivells en els que es mouen. Es parlava, evidentment, no?, dels grups de WhatsApp, de col·laboradors directes, de pares de catequesi, mm-hmm. I com poder-los enviar informació interessant i suggerent que els pugui atreure i que pugui suscitar trobades perquè puguin quedar-se a la parròquia, perquè en el fons vegin que els interessa.
Que... I també hi va haver unes altres sessions interessants en la qual hi havia més, diguem, l'actuació directora del mossèn, no? com podríem dir, director de l'empresa, d'alguna manera, no? Aleshores, com el mossèn no només fa, sinó com fa fer. Això també va ser molt interessant. Com involucrar, doncs, el laicat i els col·laboradors de la parròquia perquè siguin ells també els protagonistes, no?, de la marxa de la parròquia. I també hi va haver unes sessions molt interessants sobre sistemes de gestió i de comunicació, que curiosament es fan servir en l'empresa, amb el que podríem dir els clients d'una empresa, oi? Però realment es poden aplicar al que és la feligresia, no vull dir que la feligresia siguin clients, oi? La fesomia de la parròquia és diferent. Però sí que va ser com molt interessant i il·luminador, i si no, pues, mossèn Oriol, doncs, ho pot dir, va ser molt il·luminador per veure el que potser a la parròquia ja estem fent bé, perquè hi ha coses que dius, mira, això ho estem fent, doncs, mira, no sabia jo que això estava ben fet. I algunes coses que no faig bé, doncs com podria fer-les millor? Jo crec que ens va servir una mica també com d'examen de consciència pastoral. No sé si et va servir a tu també, mossèn.
Sí, sí, clar, quan es posen sobre la taula aquests elements, un fa que es revisi la seva manera de guiar el poble, no? Som pastors de les nostres parròquies i tenim la responsabilitat i la tasca de saber cap on hem d'anar, de saber escoltar la nostra gent, estar enmig d'ells, i quan ho necessitin, doncs animar-los, des de darrere, amb aquesta imatge que el papa Francesc ens deia. Em va semblar, així com deies, molt interessant el fet de pensar què fem amb ells, com els fem treballar, de quina manera formem equips de treball, si som realment capaços de treure el millor de la nostra gent, d'aquests nuclis durs de treball, aquests col·laboradors més directes, quina manera gestionar les persones que tenim i amb les que ens coordinem. Aquest és un element molt empresarial, en el sentit més tècnic i més de gestió. Així que bé, jo agraeixo molt aquest curs perquè ens va estimular a aquesta vessant més pastoral i més evangelitzadora des d'aquesta ciència empresarial, però aplicat al missatge del Senyor, que això és el més interessant.
I després també jo pensava que estaves a punt de dir-ho quan deies fer els grups i com gestionar les reunions i tal. Va haver uns aspectes interessants que era com gestionar conflictes de les persones i de les coses i com posar d'acord, com posar pau. Això també és molt interessant perquè de vegades un fa com pot i com sap, però si té eines tècniques ho pot fer com molt millor. I mossèn, així com per acabar i agrair la teva presència i el teu testimoni, et recomanaries aquest curs?
Pel qui tingui ganes de remengar-se, pel qui tingui ganes de fer una evangelització com més actual, d'aprofitar els qui ja tenim i els qui necessiten i estan per venir, de totes maneres, sí, totalment. Sí. Amb algunes coses que s'han de polir, pensem, perquè els preveres també estàvem d'acord que hi havia coses que no eren del tot aterrades, però sí, totalment. És molt més el que s'aprofita d'aquest curs que no pas el que no. Sí, molt bé.
Doncs has tingut molta sort, mossèn, que podem dir de bon principi del teu ministeri pastoral tinguis aquestes eines tècniques tan bones que volem que altres les tinguin, no? Perquè es tracta d'això, d'evangelitzar en el món d'avui. Moltes gràcies, mossèn Oriol.
A vosaltres.
I a reveure. Ens tornarem a veure algun altre dia en aquest espai en el qual compartirem altres coses interessants pels nostres oients. Bona nit.
Molt bé, bona nit i pau.
I ara compartim amb tots vosaltres, demà que comença la Quaresma, una pregària precisament titulada així: Benvinguda Quaresma. Senyor, comença la Quaresma. Altre cop comença un temps regalat per ser, per deixar-nos fer, per despertar, per redirigir el nostre cor i les nostres vides. Senyor, que aquesta Quaresma pugui ser un temps de despertar, de creixement interior, de redescobrir la font de l'amor que habita en nosaltres i en els altres, de canvi i de conversió, de camí cap a la Pasqua, de poder viure en plenitud el Crist ressuscitat que és Déu, que és en mi, que és en tu i que és en tots i en tot. Senyor, aquesta Quaresma, en aquest temps de creixement interior, desperta en mi el compromís de fer almoina, una almoina que em desenganxi i m'alliberi de tot allò que em lliga i em té atrapat. Una almoina que em faci apropar als altres veient-los créixer en dignitat, sobretot els més empobrits i els més menys tinguts. Senyor, en aquesta Quaresma, en aquest temps de redescobrir la font de l'amor que habita en nosaltres, desperta en mi la necessitat de fer pregària, la necessitat de posar el meu cor en remull, la necessitat de despullar-me davant la teva paraula, la necessitat de parlar-te des del cor i escoltar-te sense filtres, la necessitat de cultivar la relació d'amistat amb tu en la que et pugui mirar cara a cara i redescobrir qui sóc jo en tu. Senyor, en aquesta Quaresma, en aquest temps de canvi i conversió, desperta en mi el desig de dejunar de tot el que em separa de tu i dels altres, de dejunar de tot allò que no és important, dejunar de tot allò que em distreu, dejunar de tot allò superficial, innecessari i capriciós. Senyor, comença la Quaresma. Desperta'm, converteix el meu cor. T'ofereixo la meva almoina, la meva pregària i el meu dejuni. Acompanya'm en aquest camí de canvi i conversió, en aquest camí cap a la Pasqua, per poder viure en plenitud Déu, que és en mi, que és en tu i que és en tots i en tot. Així sigui.
Adéu-siau, que tornarem a remar.